Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
Minuts ara mateix que passen de 11:15. Seguim avançant. Aquí al matí a Ràdio Estel ho dèiem, La setmana passada un dels temes més sonats va ser la sortida d'aquest bo de lloguer jove de l'estat espanyol. Una subvenció que, segons el govern central, volia alleugerir, Xavi, el cost del lloguer per persones joves amb escassos mitjans econòmics.
Sí, l'ajuda es podia començar a demanar al matí del dimecres passat i es va esgotar en menys de 8 hores. Un fet que demostra la quantitat de persones joves que estan de lloguer. Les últimes dades de l'IDESCAT ens diuen que l'any 2020 més de 800.000 persones estaven de lloguer. Una quantitat gran, però que encara és petita comparada amb la de persones que viuen a una casa de la seva propietat. 2.136.000 persones.
Clar, per aquest motiu avui tenim amb nosaltres la Irene González, advocada de Digestum Legal, que ens donarà aquells consells i recomanacions que tots estem esperant a l'hora de llogar un habitatge. Bon dia, Irene, què tal?
Benvinguda. Hola, bon dia, moltes gràcies.
Fem una cosa, recordem el telèfon del directe per si tu ets algun d'aquests oients que estiguis a punt de llogar un habitatge o que ara mateix estiguis pot ser com l'inquilí, no?, com el llogater. Ens pots fer la teva consulta trucant al 93 409 2771, 93 409 2771, i la Irene, resoldrà els teus dubtes. De fet, també ens pots enviar un correu al mati@radiostel.cat. Si et sembla, Irene, posem-nos en situació, val? D'acord. Mm-hmm. Estem buscant pis de lloguer i n'hem trobat un que ens encanta, que dius, aquest és el meu pis. Mm-hmm. Què és el primer que hauríem de fer?
Doncs mira, el primer que hauríem de fer, des del meu punt de vista, és assegurar-nos de qui ens vol llogar aquest pis. Jo crec que és molt important, és una consideració que no tenim gaire en compte moltes vegades, però que és molt important saber l'origen del pis i la font d'on et poden oferir aquest pis. Per què? Perquè moltes vegades ens hem trobat al despatx persones que estaven buscant un pis de lloguer i han anat a parar persones que no són molt desitjables i finalment pues, han donat una paisanyal o una reserva d'un pis que ara pues, la gent sí que és veritat que busca molts pisos de lloguer i estan molt buscats moltes vegades, no? Aleshores, donar-li per assegurar-te, no? Tinc una altra parelleta que està interessada, no? I aleshores
és el típic que et diuen.
Tinc una altra parella que està molt interessada en aquest pis, no? Em fas una reserva ràpid i jo te'l tanco i no te'l bloquejo i no t'amoïnis que no passarà res.
Ai.
I tenim algun tema al despatx de persones que han donat una reserva i el senyor que els ha ensenyat el pis doncs ha desaparegut. O el senyor o la senyora que els ha ensenyat el pis no era de la immobiliària o era un familiar o... Ojo, és que...
Per tant, el primer que ens recomana seria això, investigar una mica.
Assegurar-nos de qui ens està ensenyant el pis, si és una immobiliària, una gestoria perfecta, perquè és un origen oficial, o entenem-nos, no? O coneixes el propietari que t'està ensenyant el pis, però assegurar-nos de que la persona que ens està exhibint la vivenda sigui una persona...
Fiable, no?
Fiable.
Mm-hmm. Com dius, clar, si coneixes la persona que te'l lloga, potser és més fàcil, però si no la coneixes, com podem saber que aquella persona és realment...
El propietari. Doncs mira, és molt fàcil també obtenir una nota simple del registre de la propietat, mm-hmm, o acostant-te al registre de propietat o via online, pots demanar una nota simple del registre per veure aquesta finca a nom de qui està i assegurar-nos de que aquella persona que s'està presentant com a propietari és en realitat la persona que ho és, no?
Clar.
Aleshores ens podem assegurar d'aquesta manera.
I, Irene, si en lloc de parlar amb un particular, estem parlant, que això passa molt sovint, no, Xavi, amb una agència...
Cada cop més.
Clar, hem de fer alguna cosa més, a banda d'aquest primer consell?
Doncs, perdona, no t'he entès.
En el cas de que no toquem, o sigui, que no contactem amb un particular, sinó que estem parlant amb una agència, hem de fer alguna cosa, com per exemple, informar-nos, jo crec, dedueixo de l'import que cobrarà aquesta agència?
No, hem de fer moltes coses. De fet, avui el programa, en realitat, El programa, en realitat, el que vull transmetre és una miqueta, és com anar a la dietista perquè em vull aprimar, no? Vull saber què he de fer. Jo ja sé que tots sabem què hem de fer si et vols aprimar, no? Però el que... I et dirà els tips bàsics de lo que has de fer. Ho saps perfectament, però no ho apliques. Pues avui el que farem és donar unes bases, sentar uns criteris per saber el que s'ha de fer per fer un bon contracte de lloguer, no? I, en principi, pues, a banda del que he dit, d'anar al registre i assegurar-nos d'això, hem d'assegurar-nos també i preguntar, abans de firmar res, preguntar sempre, per exemple, totes les despeses que tindrà llogar un pis.
D'acord.
Vale? Si anem per agència, hem de saber, tots sabem, que llogar un pis té un cost, a banda de la renda i de la fiança, que tindrà un cost per a l'arrendatari que lloga el pis, no? I en aquest cas serà, doncs, els honoraris de la immobiliària. Ens hem d'assabentar, en primer lloc, de quins honoraris cobra, perquè hi ha immobiliàries que cobren un percentatge sobre la renda anual, unes altres que cobren una mensualitat de renda. Si la renda són 1.100, doncs ens cobraran honoraris de 1.100 per fer-nos el contracte. Hem de saber abans d'anar al dia de la firma de la gestoria o immobiliària, saber en realitat el que et costarà, que és una cosa molt important que no tenim en compte, però s'ha de tindre en compte per a l'hora de calcular les despeses.
Totalment. Clar, és que moltes vegades el que ens pot passar és això, que estem, saps, en aquest punt. Clar, el Xavi ens deia, 820.000 persones, no? Ara mateix estan, tenen un contracte de lloguer. Estàs en aquest punt, Xavi, que no trobes aquell pis que tu desitges.
Aquesta desesperació, que vols marxar, que vols sortir, que vols canviar.
I llavors veus, dius, va, compto, veig una agència immobiliària, no? Importantíssim tenir en compte el que
ens cobraran.
Clar. Òbviament, sí que et donen uns serveis, no? Que t'ajuden.
T'ajuden a buscar un pis, evidentment. T'ajuden a buscar el pis que vulguis trobar i, clar, t'ensenyen molts pisos. Això ja és un servei. Després fan un contracte d'arrendament. Tu no el fas. El fa normalment la gestoria o la immobiliària, que tenen un contracte bàsic i després, en funció del tu que hagis negociat amb la propietat o amb la immobiliària directament, doncs fan el contracte, redacten el contracte, negocien el contracte. És un servei molt important.
Totalment.
I és un servei que s'ha de tindre en compte i que es paga. I aleshores tots sabem que pagarem uns honoraris de la immobiliària per això. I, bueno, és un tema molt important. Abans de firmar res, saber el que acabaràs pagant.
Ara que parles de negociar, jo una de les preguntes que sempre em faig és, veig un preu. Clar, realment és aquest preu directament o ja haig d'acceptar directament el preu? Em diuen, és aquest preu i no ens veurem d'aquí.
Doncs mira, en primer lloc hem de saber que el tema lloguer, moltes vegades preu de lloguer et diuen 900 euros. Però quan entres, t'has d'assabentar si aquests 900 euros es complementen d'alguna manera més, perquè moltes vegades poden dir, pues mira, sí, aquest és el preu de lloguer. Però a banda n'hi ha la comunitat de propietaris, la part corresponent de l'IBI, l'assegurança. O sigui, poden haver-hi molts conceptes que tu pots acceptar o no, sí. Envers de si t'interessa o no en realitat el pis. Aquí el tema és la llei de l'oferta i la demanda. Hi ha molta demanda, potser menys oferta, o molta oferta, però a uns preus bastant disparats, ara que sabem que la llibertat de renda un altre cop està oberta, no? Aleshores, negociar això resulta bastant difícil, tenint en compte que al darrere, si no ets tu, serà una altra persona el que voldrà llogar el pis i estarà disposada a pagar no només aquest lloguer de renda, sinó, a més, pues, l'IBI i la comunitat. Sí que és interessant moltes vegades dir-los, pues, mira, si aquest pis, no sé, surt per una renda de 900 euros i estic disposada a pagar 1.000, doncs mira, pagaré 1.000 sense aquestes despeses o la part d'aquestes despeses fins a arribar a aquesta quantitat. Sí que ho pots negociar, però el propietari sempre té la disponibilitat de dir...
No, doncs no, fins aquí, no?
Això ho puc cobrar, com hi ha llibertat de renda, llibertat de cobrament dels imports, que de les conceptes que vulguis, sempre i quan estiguin relacionats amb el pis, doncs pots escollir un altre arrendatari, que tu sí que t'ho pagarà, potser.
Clar, d'alguna manera ja ens has donat alguna pista per poder negociar, no?, aquest contracte, com per exemple, no?, l'arribada de la...
Jo estava preguntant, jo ara m'ha sortit
un dubte.
O sigui, nosaltres com a llogaters també potser ens hem de fer valdre una mica, no? O sigui, podem dir-li a la persona que ens lloga el pis, escolta, que jo també tinc unes coses que això et pot anar bé a tu, no?, també.
Exacte, vull dir, bueno, pot haver possibilitat de pactar, moltes vegades de pactar, doncs el pis a lo millor està, no està en les condicions que t'agradaria que estigués.
Per exemple?
No està pintat, per exemple. Aleshores, possibilitat? Per exemple, m'invento, pues aquest mes entro, mes de juny, no pagaré el mes de juny, i el mes de juliol tampoc, perquè et pintaré el pis. I això reflexar-ho amb el contracte d'arrendament. Hi ha una unificació de la renta d'aquest mes i del mes següent perquè et pinto el pis o perquè et faig unes obres a que sigui. Poso un lavabo nou o, no sé, faig unes petites reformes que bonifiquen aquesta renda durant uns mesos.
O sigui, si ets una persona amb manetes, doncs treure-ho, no, també?
Exacte. Sempre, però sempre és molt important. És un tema que jo faig... M'interessa molt que quedi constància al contracte. Tot el que es pacta s'ha de posar al contracte.
Mira, de fet, Irene, ara en parlarem, però algun altre truqui, diguéssim, algun altre marge per negociar? Ara ens comentaves això, no?, que ho dèiem amb el Xavi, que si ets
una persona... Doncs que...
Manetes, pots fer això... Bueno, bàsicament, el criteri principal i el que més es fa és això, bonificar renda a canvi de fer obres, I començar a pagar, clar, això resulta molt interessant si estàs en un pis que potser la renda ja és baixeta per si perquè les condicions del pis no estan
no
bé.
No són les millors.
I aleshores, si tu ets un manetes, pots fer les obres que consideris necessàries, sempre pactades amb el propietari, sempre autoritzades per al propietari, perquè hi ha obres i obres. Uh-huh. Una cosa és canviar el lavabo, i una altra cosa és fer obres íntegra a la cuina, per exemple, però sempre pactades al contracte.
Però en algunes obres sí que necessites autorització i altres no?
Hi ha obres, quan em refereixo a obres, em refereixo a petites reparacions, no? Canvio la maneta d'una porta...
La cisterna del lavabo, no?
La cisterna del lavabo, el lavabo en si, un vàter...
La persiana.
Canviar-lo perquè està una persiana. I una altra cosa és fer obres... Pues més grans, com una cuina sencera.
Per tant, aquí sí que necessitaria...
Necessitaríem sempre autoritzar.
Home, clar, no és el mateix pintar una paret que tirar-la.
Clar, home, clar.
No, i aquí, sempre que hem de tocar estructura, sempre autoritzat pel propietari.
Per tant, sempre autoritzat pel propietari, que ara ens deies, una altra de la gran, una gran recomanació a l'hora de llogar un habitatge, és que el tipus de contracte...
Tipus de contracte.
És a dir, Irene, ha de ser per escrit o podem arribar a un pacte verbal?
Doncs mira, hi ha possibilitat de fer les dues coses. Ara bé, com a recomanació principal, assegurem-nos de que el contracte està per escrit. Sí que és veritat que la majoria de contractes, la gran majoria, són contractes per escrit. Però hi ha contractes que, encara que ens sobti, són verbals, perquè s'han fet entre uns amics, no ha calgut fer contracte per escrit, però què passa amb els contractes verbals? Pues el tema de la renda moltes vegades queda clar, perquè si porto 3 anys pagant 350 euros al mes, doncs està clar que la renda, i tu ingresso cada mes, et faig una transferència, està clar que aquesta renda és aquesta i no una altra. Però sí que a l'hora de... la prova de quin és el termini que vam pactar, potser vam pactar 10 anys i tu dius després que no, i jo que sí, o que jo dic 12 i tu dius no, van ser 3. Aleshores, resulta molt interessant sempre fer contracte d'arrendament per escrit, perquè els verbals sí que en queden, però són contractes més aviat antics o que es fan entre relacions de confiança, el que comentàvem.
I, per exemple, jo tinc un contracte, òbviament, que deies tu, recomanes sempre per escrit, i durant el període en què jo estic llogant aquest pis, doncs sorgeix una clàusula, no?, que arribes a un acord amb el propietari. Recomanes també afegir aquesta clàusula en el contracte?
Sí,
i és fàcil de fer-ho?
Bueno, es pot fer un annex al contracte, tot el que sí sorgeixi posteriorment a la firma del contracte i que estiguin les dues parts d'acord, es pot fer un annexa. Per exemple, una reducció de renda, perfectament. Es pot fer un annexa firmat per les dues parts i que recollir pues, una reducció. Passem de 900 a, pues, a 500, pel que sigui, perquè m'he quedat sense feina, perquè estic amb un ERTE, per el que sigui. Tot el que sorgeixi després es pot pactar mitjançant un annex a contracte. I és igual de vàlid, eh? Sempre que s'annexi el contracte original, es faci constar quin és el contracte original, si pot ser els motius que donen lloc
propiciat,
a aquesta
no?
modificació o alteració. Sí.
És que jo ara estava pensant, suposo que a l'hora d'escriure'l no val escriure amb un tovalló de paper no com ho del mes, sinó s'ha de fer amb un paper, no?
Sí, s'ha de fer formalment. Que podria valdre, com un tovalló, però no seria la idea.
Bueno,
sí,
digue-li,
sí, l'has de fer.
Clar, digue-li al Barça, no? Si aquell contracte, no? El tovalló va servir o no?
Sí. Els hi va anar bé.
Home, es podria fer servir, però millor que no.
Millor que
ja
no.
Que ho fem una miqueta bé.
I abans de signar, o sigui, ara ja tenim el contracte, no? Abans de signar. De cara al pis, sí. Hem de fer alguna cosa més? O sigui, potser donar-li una ullada mai és mala idea, no?
Mira, jo recomano, sobretot, moltes vegades la gent va a veure'l una vegada i moltes vegades que veus diversos pisos a la vegada, no? Veus els pisos molt ràpid, no te n'adones de com està la situació en realitat del pis, no tens temps per tocar, obrir portes, veure com estan els armaris...
Jo vull anar a Irene González
a mirar pisos.
M'he donat compte ara, ho has vist o no, Xavi? O sigui, clar...
Molt important, jo faria una segona i una tercera ullada perquè al pis, perquè normalment quan tu llogues un pis, ara mateix els contractes són de 5 anys.
Clar.
Quan la propietària és persona física i de 7 anys quan el propietari és persona jurídica, una empresa. És a dir, et tires, pots estar molts anys. Si després dels 5 anys o dels 7 anys ningú diu res, s'amplia, es prorroga aquest contracte 3 anys més. O sigui, que et pot arribar a durar 8 anys o 10 anys, en el millor dels casos. Són 10 anys, són molts anys per estar en un pis que després no era el que pensaves. O jo faria una ullada, doncs, faria una visita de matí per veure com té quina llum té, per on ve la llum, quina orientació té, i faria una visita de tarda a nit per sentir si hi ha soroll, si no hi ha soroll, si és un bon barri, si deixa de ser un bon barri.
Jo vaig conèixer un cas d'un pis que tenia un bar a sota.
Ai.
I es pensaven que era un bar més d'esmorzars, però no. Clar. Era un bar que per la nit també tenia ambient.
Tenia juerga.
En un any va canviar de mans 4 vegades.
Clar,
perquè,
home.
Clar, al final la gent... No.
Jo crec que s'ha de valorar tot, perquè clar, la situació del pis i el barri ja el saps, però l'orientació també, però la llum, d'on ve, si té llum, si no té llum, si hi ha molt soroll, si hi ha poc soroll, clar... Això
els veïns de la finca.
Els veïns de la finca. Jo conec una noia que va tindre molts problemes perquè va llogar un pis i, desafortunadament, sembla que al mateix bloc tenia vivia un senyor
sí.
que es barallava moltíssim amb la seva dona i era superconegut a l'immoble, que es barallaven i, bueno, cada dos
o sigui,
per tres...
Era Vox Populi, no?, sí, que tenia problemes.
Hi havia policia, hi havia molts problemes aquella finca per aquesta parella, no?
Clar.
I aleshores, fins i tot, poder parlar amb els veïns, ja és una mica més enllà,
això,
no?
Això és nivell però professional,
professional.
Però, no, però són aspectes que s'han de tenir en compte, no, Xavi? I també el tema de... O sigui, abans de comprovar l'estat de la finca, no?,
sí.
En si, també. O sigui,
exacte.
Ja no només el pis, sinó la finca en si.
La finca en si, després... jo també aconsello molt, pues, provem aigua, llum i gas, és lo bàsic, va d'acord? Però provem el microones, provem el forn, provem que vagi
l'internet,
la rentadora...
L'internet, el wifi, si va bé.
L'internet, superimportant, que potser no és una finca que tingui que arribi una bona connexió... provar els electrodomèstics, que moltes vegades donem per sentat moltes coses que en realitat, ostres, si hi ha 4 electrodomèstics i pensem que funcionaran, no? Perquè estan els electrodomèstics, doncs potser no. Potser
si està allà és que ha de funcionar.
No? Exacte, si està allà ha de funcionar. Si és veritat que és difícil, no? Entrar en un pis i dir, vaig a provar la rentadora. Sí, això no... complicat, Jo no ho he fet mai. Però el microones sí que ho pots veure, o la la nevera, a veure com està.
No, que semblen tonteries, però
al millor la nevera per fora està estupenda i per dintre no hi ficaria res.
I perdona, Irene, en el cas de que és això que et trobes, doncs, que llogues aquest pis i després a posteriori et dones compte, doncs, que, per exemple, els electrodomèstics no funcionen, aquí què passaria, per exemple? Doncs, tu tens dret a reclamar alguna cosa?
Sí, de fet, hi ha normalment, quan hi ha pisos que es lloguen amb mobles o electrodomèstics, fa un inventari dels electrodomèstics que hi ha, sobretot perquè quan marxis d'allà no te puguis emportar els electrodomèstics, que es quedin allà els electrodomèstics que tu vas llogar-li al propietari. Aleshores, sí que és veritat que quan tu entres al pis i has de veure que estan tots els electrodomèstics, has de saber que has de posar aquests electrodomèstics dintre de l'inventari, perquè no puguis emportar-te'ls i no passi res. I si aquests electrodomèstics no acaben funcionant bé, tu pots posar-li un... Bueno, et pots comunicar amb la propietat i demanar-li que facin les reparacions oportunes perquè aquest electrodomèstic, perquè tu el vas llogar, vas fer el contracte d'arrendament amb aquest electrodomèstic, funcioni, o pues, el substitueixo per un altre que funcioni. Uh-huh. Sí, sí. Si està dintre del contracte, ho podràs demanar.
Fem una cosa, perquè ens queden 6 minuts per arribar al punt de...
El tema dona.
Per molt, Xavi. Irene, vine un altre dia, si us plau.
Vens
un altre dia i clar, perquè és el que dèiem, o sigui, és un tema que és tan d'actualitat, bé que no passa mai, no? Que no caduca mai en el moment doncs, que has de llogar un pis.
Els lloguers acaben, però el lloguer global continua.
Que fixa't tu, mira, ara mateix ens acaba d'arribar a mitjançant el 663-99-30-62, ens han arribat molts, ja t'avanço, però clar, ens hem quedat amb un punt del guió que encara ens quedaven moltes preguntes, però és el cas del Joan, que ens escriu des de Matadepera, que diu, quina és la durada mínima ara mateix del contracte de lloguer? I ell pregunta, 5 anys?
5 anys.
5 anys, però tu pots proposar, si hi ha un acord entre el propietari i el llogater, podeu ampliar aquesta durada o no?
Sí, sí. La durada mínima ara mateix són 5 anys, en el cas, el que comentava abans, en el cas que el propietari sigui una persona física, 7 anys en el cas que el propietari sigui una persona jurídica, una empresa. Molt important, que m'he oblidat abans. Si llogues a través d'una immobiliària un pis que sigui propietat d'una empresa... Els honoraris de la immobiliària, això és una reforma que van fer fa poquet de la llei d'arrendaments urbans, aquests honoraris de la immobiliària per la gestió immobiliària els pagaria l'empresa.
Ah,
no els pagaria jo.
Ah, molt interessant això.
És molt interessant.
Una altra cosa és que
tinc un amic que li van clavar 2.000 euros amb la tonteria aquesta.
Ui, perquè jo sé que això passa.
Clar, això passa sovint, eh?
Passa. Perquè no acabes de saber-ho, perquè firmes una cosa... Moltes vegades és la immobiliària la que firma en nom de la propietat i aleshores no acabes de saber si és el propietari persona física jurídica. I això passa. Passen moltes coses, eh?
Passen moltes coses, òbviament.
No, clar, però això és una de les coses que crec que són molt interessants, perquè aquesta reforma es va fer precisament perquè que les empreses, els bancs, aquestes entitats jurídiques tan grans, pues, no és un propietari normal. Ja.
Mira, ara una altra pregunta. En aquest cas és la Marta de Barcelona, que en la línia que estaves parlant ara de la durada, sobretot dels contractes de lloguer, deies aquests 5 anys mínims, però pregunta si és legal a Marta un contracte més curt, si l'accepta qui lloga.
Sí, sí. Teòricament, sí.
Seria, per tant, es podrien fer contractes de menys.
El que em pregunto és si durant la durada d'aquest contracte el llogater al final diu vull 5 anys i no vull 3.
Clar.
A veure... qüestiono si realment podria passar que et podrien obligar al propietari que ha acceptat 5, 3 i a l'inquilí que ha acceptat 3 després obligar-te a fer el 5.
Tu què recomanes?
En principi la llei et diu que hi ha una sèrie d'articles bàsics que són d'obligat compliment per les parts amb quant a lloguers de vivenda habitual, no en lloguers de locals que no tenen res a veure i hi ha total llibertat de pacte en lloguers de... O sigui, no hi ha ni mínim de durada... Res, absolutament res. En canvi, els relatius a vivenda habitual sí que t'has de hauries d'anar a fixar-te a el que disposa la llei, que en aquest cas són 5 o 7, depèn del propietari.
Fem una cosa, Irene, perquè ara sí que queden 2 minuts, però fes-nos un petit avançament pel tema del pagament del lloguer. Això també ho hem de posar per escrit, com s'ha de pagar?
Sí, molt interessant posar per escrit. Bueno, bàsicament s'ha de posar per escrit tot el que pactis amb el propietari o tot el que pacti el propietari amb el llogater. S'ha de posar per escrit com es paga i un consell molt important, no pagar amb efectiu mai. Ara, si pots fer fins i tot un bizum per fer el pagament... Sí, s'accepta. Tot allò que sigui un pagament que puguis acreditar d'alguna manera. Sigui una transferència bancària.
Que deixi rastre.
Una transferència bancària, un bizum... I si pagues amb efectiu, que et doni un rebut de qui ha rebut aquell import. Està claríssim. I un últim consell molt important, que sembla una tonteria, i tu diràs... Llegiu el contracte, sisplau, del principi fins al final. Encara que tingui 8 pàgines, fa molta mandra, és veritat.
Però
és
segur
veritat.
Que ens solucionarà
Però
possibles problemes.
Però hi ha
problemes.
Molta gent que no llegeix, perquè era molt largo.
Clar. Bueno, i que moltes vegades també són termes jurídics, que
no
si no
entens,
tens un bon assessorament,
sí,
no?
Sí, però és molt interessant llegir-ho, perquè clar. Normalment la gent entén segur, més del que pensa que entendrà.
Fem una cosa, mira, i si us llegiu el contracte i teniu algun dubte, digestum legal, Irene González, feu una trucada i de ben segur que resoldrà tots els dubtes. Escolta, Xavi, ho deixem aquí, però això continuarà, perquè encara ens queden moltíssimes preguntes a fi, també molts dubtes dels oients. Irene, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Advocada de digestum legal, nosaltres tanquem aquest tirant pel dret, però seguim avançant en aquest matí de dilluns. Fem una petita aturada, escoltem a l'Àngelus, ens posem el dia amb els principals titulars i després...